Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La Junta Electoral Central ha ordenat a la Generalitat retirar un llaç groc que hi havia a la delegació del govern català a Londres. La Generalitat finalment ha despenjat aquest llaç cap a les 5 de la tarda. L'ordre marcava de termini per retirar aquest símbol demà a les 11 del matí. I la Junta Electoral, en canvi, ha avalat la pancarta Llibertat d'Opinió i Expressió, article 19 de la Declaració dels Drets Humans, que penja des de divendres passat al balcó del Palau de la Generalitat com a alternativa a les prohibicions. En un acord d'ahir, la Junta respon a una petició del comissari general dels Mossos, Miquel Esquius, sobre si una nova pancarta al balcó vulnerava l'acord de dijous passat. Al Tribunal Suprem, en el judici del procés, la portaveu de l'equip d'experts internacionals que va ser a Catalunya durant l'1 d'octubre del 2017, Helena Katt, ha explicat al Suprem que no els van encomanar l'observació del referèndum, sinó un projecte més ampli d'anàlisi des d'una perspectiva històrica. Aquest matí ha declarat també el polític socialista alemany Bernhard von Grünberg, que ha dit que els qui anaven a votar tenien una actitud pacífica. Destaquem també que investigadors catalans han liderat la identificació d'una nova malaltia muscular, l'han anomenada mioglobinopatia, i està causada per una mutació en el gen de la mioglobina, la proteïna responsable del color vermell dels músculs. L'estudi es publica a la revista Nature Communications. L'equip l'han format diversos investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. I es fa aquesta hora a les 8 a la Casa de Cultura de Girona una conferència de la periodista Míriam Díez, vicedegana de la Facultat de Comunicació Blanquerna, sota el títol Església i Feminisme, organitzada per la Confraria de Jesús Crucificat Manaies de Girona. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb una nova edició del programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
En Ferran Riera, un bon amic que es dedica no només a educar, sinó també a pensar sobre educació, i fa les dues coses bastant bé, al meu entendre, senyala sovint alguns dels símptomes que, al seu criteri, dificulten l'educació als nostres temps. Primer, que es concep l'home pel que fa, no pel que és, deixant fora la immensa riquesa que deriva del fet mateix de ser. Segon, ha desaparegut la noció del perdó com un bé. Es converteix en una feblesa i, per tant, en quelcom indesitjable. L'altre es converteix en un competidor, en algú que pot denunciar el teu error o fins i tot agreujar-lo. La conseqüència immediata d'això és desvincular-se'n, deixant fora la immensa riquesa que deriva del fet mateix de la relació. Tercer, l'error deixa de ser objectiu, passa a l'àmbit de la subjectivitat. L'autoavaluació i l'autoregulació de l'aprenentatge contribueixen a la concepció autònoma de la pròpia vida, deixant fora la immensa riquesa que deriva de la correcció fraterna. Quart, les relacions humanes s'han substituït per les relacions digitals. La conseqüència d'això és evident, fugim de la connexió amb el món real i hiperconnectant-nos al món virtual. Cinquè, com a conseqüència de la generalització i la naturalització de la immaduresa, es negativitza l'espera, que quan es dona esdevé insuportable. Hem perdut el valor del temps, que deixa de ser l'àmbit on es pot produir la sorpresa, deixant fora la immensa riquesa que deriva de la paciència. Sisè, aquesta incapacitat per l'espera provoca la incapacitat per l'elecció. L'absència de vincles amb la realitat i amb el proisme paralitzen la capacitat d'elecció, però sobretot impedeixen que aquesta elecció tingui un valor educatiu per la pròpia persona i que sigui el detonant d'un procés de creixement, deixant fora la immensa riquesa que deriva de la llibertat. I el setè, sens dubte el fenomen més greu, l'amor ha perdut la dimensió de ferida i ha quedat reduït a la dimensió de satisfacció. L'objecte del gest amorós s'ha transferit de l'altre a un mateix i la desvinculació de l'amor i la raó té un impacte brutal. El noi es percep fruit d'una gestió emocional i no de la gratuïtat de l'amor, deixant fora la immensa i imprescindible riquesa que deriva de sentir-se estimat. Bauman insistia que la fragmentació social tenia el seu origen en aquesta absència de vincles. El noi estableix una raó autònoma que no està subjecta a res del que passa ni a ningú, restant abandonats a si mateixos. I això és devastador. Pobres com som, com deia J.B. Foix, quan la cultura catalana encara era cultura. Els nostres alumnes pateixen una enorme pobresa d'ells mateixos. I l'única sortida possible no passa per metodologies que ignorin aquest fet, sinó per oferir-los una educació que els restitueixi una relació d'amor real amb els pares, amb els professors, amb la realitat i amb ells mateixos.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Avui, aviat, millor dit, comença un període de l'any en què molts anem atabalats. I no ens referim a la declaració de la renda, que també, sinó a la preinscripció escolar. Nascuda de la necessitat de planificar els recursos educatius amb certa antelació, s'ha convertit la preinscripció en una mena de selectivitat, i mai millor dit, per a tots. Els pares, amb l'ai al cor, es tindran plaça a l'escola que volen, i les escoles, amb l'ai al cor, que s'hi tindran prou demanda i salvaran el concert d'uns i l'assignació d'aules als altres. Qualsevol sistema universal igualitari té tot tipus de problemes per regular la justícia i el que anomenem equitat. I la preinscripció no és menys, potser és més, fins i tot. Per això avui, a l'hora del pati, en volem parlar des de les dues dimensions. La més pràctica, com s'ha de fer, quines condicions s'han de complir i quins drets assisteixen a les famílies, i la més profunda, quins són els criteris que ens haurien de guiar a l'hora d'escollir escola. Avui, a l'hora del pati, ens la passarem tota a la Secretaria Acadèmica.
L'hora del pati.
I comencem avui l'hora del pati amb una estructura lleugerament diferent. Hem tingut l'oportunitat de que ens informin una mica de com està la situació des del govern de la Generalitat. Clara, molt bona nit.
Hola, bona nit.
La Clara Balaguer és responsable del Departament d'Ensenyament i és la persona que hem pogut contactar per parlar de tot aquest procés de preinscripció en què estem tots una mica en el món de l'educació, tant els pares com les escoles, això amb l'ai al cor, diguem-ne, no? Una mica. Com es veu aquest any, aquest curs? Teniu alguna previsió especial?
Mireu, a la ciutat de Barcelona, perquè nosaltres som de el Consorci d'Educació de Barcelona, tenim una previsió que el procés de preinscripció es realitzarà amb absoluta normalitat. Tenim en compte que també hi ha alguns canvis en relació a la resolució que hi ha hagut en quant a la puntuació, però que és un procés de preinscripció ordinari.
Quins són aquests canvis? Quins són els punts?
Els punts principals és que fins durant aquests últims anys es tenia en compte una sèrie de criteris complementaris que tenien a veure amb les malalties digestives cròniques i els familiars d'exalumnes, i per primera vegada aquest any s'han eliminat aquests criteris, aquesta puntuació.
I com es preveu l'oferta de, sobretot, diguem-ne, dos punts crítics, potser tres serien, un és infantil, entrada a P3, un altre és primer d'ESO, que em sembla que són problemes diferents. A primer d'ESO hi ha excés de demanda i a infantil em sembla que hi ha excés d'oferta. Com ho veieu des del Consorci, aquests dos cursos i la demanda?
El seu encaix.
El seu encaix.
Molt bé. Doncs mireu, a nivell de P3 sí que l'oferta és l'oferta que tenim a la ciutat de Barcelona està per sobre de la demanda que nosaltres solem estimar a nivell general, a nivell global. El que estimem és...
Perdó, perquè entenc que diferents, la casuística de cada barri és molt difícil. Perquè...
Exacte. Això és justament el que anava a comentar. Això, depenent de cada districte i depenent també de cada zona educativa, doncs la situació és diferent. El que sí és que a nivell global de ciutat tenim més oferta que previsió de demanda. A P3 preveiem que aproximadament tindrem unes 12.750 famílies, alumnes, no?, que començaran a escolaritzar-se el curs que ve a P3, i l'oferta que tenim és de 14.090 places. En relació a primària, a secundària, disculpeu, en relació a secundària sí que l'oferta que tenim, tant si tenim en compte tant la pública com la concertada, també existeix aquesta sobreoferta, La previsió que nosaltres tenim a nivell de primer d'ESO, en aquest cas, de primària i de pas de pública a pública, és que tindrem una demanda de 5.200 places i en general tenim més places, 5.400, pràcticament 5.500 places en quant a pública-pública. Sí. A nivell de concertada també donem cobertura, tenim unes 9.000 places a nivell de concertada. Sí que és cert també que hi ha un increment, que cada vegada hi ha més demanda de pública i que, per tant, nosaltres el que anem fent és anar reajustant aquesta oferta.
I diguem-ne, centrar-nos una mica en infantil, que potser és que estem en el món educatiu, sabem que és un tema complex. La previsió és tancar aules, diguem-ne, baixar ràtios, més o menys el consorci, com afrontarà aquesta dificultat?
Això és que depèn molt de cada zona, perquè les polítiques educatives a Barcelona no les podem aplicar de la mateixa manera a tota la ciutat, ja que les realitats són molt diferents. En algunes zones, en alguna, justament el que estem fent a nivell de pública és que no tanquem cap aula. El que sí que fem és en algunes zones que hi ha una manca d'oferta pública, la incrementem, ja sigui amb una oferta estructural amb algun centre, amb una reconversió. Per exemple, ara estic parlant de Sants Montjuïc, doncs comencem, no?, un nou institut escola, i és, aquí creixem en una línia perquè neix de la transformació d'una escola que ja existia, que fins ara era d'una línia, doncs ara la transformem en dues línies, no? O en algun altre districte, a Horta-Guinardó, per exemple, un parell d'escoles que fins ara sortien amb una o en dues línies, doncs s'incrementen una línia més, però de manera estructural. Per tant, el que fem és incrementar oferta en aquelles zones que es necessita. En d'altres zones on la demanda que nosaltres preveiem és inferior, sobretot perquè a nivell de padró, a nivell de residents, doncs ha baixat una mica el número d'alumnat, no?, que s'ha d'escolaritzar, el que no fem és tancar, sinó que fem és una contenció a nivell de ràtios. I, per tant, modifiquem tota aquella zona i en comptes que surtin, no?, a 25, que és el que diem nosaltres, doncs poden sortir a 22 o a 20, justament doncs, això, per una banda, perquè no haver de tancar cap línia, i per una altra banda, per promoure el que és la distribució equilibrada al màxim entre tots els centres.
Has dit al començament que aquesta política que ens has explicat està centrada només a la pública, o és pública i concertada, o hi ha una política diferent per a les escoles concertades?
Clar, en el cas de les escoles concertades, que això sí que depèn directament del Departament d'Ensenyament, no pas del Consorci d'Educació, això el que hi ha és una revisió dels concerts entre l'oferta inicial i l'oferta final.
I aquí hi ha les ratios, encara no se saben quines seran, i si seran 20 nanos la línia mínima, o els 18, o els 16, o això no sé.
No. En principi, a nivell d'oferta final, surten surten tots amb una capacitat ordinària, 25, i en el moment en què s'avalua, no?, com ha anat el procés de preinscripció, el departament pren les decisions oportunes.
Fa uns dies es va signar un pacte per la segregació escolar, per lluitar contra la segregació escolar. Podries explicar-nos una mica en què consisteix aquest pacte?
I com ens afectarà a la pràctica?
I com afectarà aquest procés de prescripció que estem parlant?
Mira, el principal objectiu que té en el nostre cas, a veure, en el cas de la ciutat de Barcelona, que ens hem adherit en aquest pacte, justament un parell de dies després vam presentar el nostre pla de xoc contra la segregació escolar i l'èxit educatiu. I, per tant, el que estem començant a fer és concretar tota una sèrie de mesures que tenen a veure, no, amb la lluita contra la segregació escolar. A la ciutat de Barcelona el que hem començat a dissenyar i a realitzar, de fet, és hem detectat de manera prèvia tot l'alumnat en situació greu de vulnerabilitat i hem creat un sistema per distribuir-los de manera equitativa tant a nivell de P3 per tota la xarxa d'educació. Per tota la xarxa educativa, és a dir, tant en les públiques com en les concertades, i per poder-los distribuir d'això, no?, d'una manera igualitària, equitativa, i tenint en compte també les zones. Repeteixo que Barcelona és molt gran i que, per tant, la realitat en la composició social de cada zona és ben diferent. I el que ens interessa és que les escoles, tots els centres, representin el barri en el que estan ubicades. I, per tant, la distribució, el número d'alumnes, no?, amb els que els hi hem reservat plaça en aquestes escoles, depèn també de la zona on estan ubicats.
Aleshores, perdona, és que jo no me n'havia donat d'això que acabes de dir. Això vol dir que la lluita contra la segregació que plantegem és dins de cada barri, però la diferència a barris no. No sé si m'explico.
Pots tornar a fer-la?
Sí, és a dir, és que jo, la veritat és que no m'he llegit al 100%, només vaig estar fullejant les mesures principals, però entenia que la lluita contra la segregació anava també, diguéssim, repartida en tota la ciutat o en tot l'àmbit, és a dir.
Sí, és un plantejament que fem a tota la ciutat.
Però tu acabes de dir que reflectiria el perfil de cada barri. Per tant, els barris més deprimits, diguem-ne, al final tindria més càrrega. O sigui, la pregunta, formulo la pregunta. Hi ha alguna voluntat, diguéssim, de fer transferència entre barris, per dir-ho així?
A veure, el que us recomano, una mica perquè sapiguem de quin principi, no?, estem parlant, perquè és diferent la segregació que la complexitat, dos conceptes que són diferents. El que us recomano, a més, és que llegiu, no?, tot l'informe que s'ha presentat també a fer un parell de dies, és l'informe sobre l'equivalència territorial i la planificació educativa que ha realitzat el sociòleg Xavier Bonal i Adrià Sancajo, que justament el que han fet ha estat una radiografia, no?, sobre les diferents situacions que existeixen a la ciutat de Barcelona en relació justament amb això, no?, com podem fer de Barcelona, dels centres educatius de Barcelona, una xarxa equivalent, val? Tant en l'accés, en les condicions, com en els resultats, Llavors, a partir d'aquí, hi ha tota una sèrie d'anàlisis i una sèrie de propostes justament per poder implementar. El que està clar és que si existeix una segregació urbanística, el que tindrem, no? El que nosaltres hem intentat com a la segregació urbanística no correspon directament, no és igual a la segregació escolar. Són dos conceptes que són diferents i que els hauríem de separar. Nosaltres el que hem de treballar és perquè les escoles que estan en un determinat barri representin la composició social d'aquell barri. I, per tant, totes les mesures van lligades amb això. El que no ens podem trobar és un barri on hi ha dues escoles, en el que una escola acull, no?, tot l'alumnat en situació de vulnerabilitat i l'altra escola hi ha tota la resta de l'alumnat. El que hem de promoure és que en aquestes dues escoles hi hagi tot l'alumnat, que després les famílies es troben quan van al parc, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, és evident que tota la xarxa educativa de Catalunya, tant les escoles públiques, privades com concertades, han de fer una tasca de cohesió social i és una tasca de tot, i especialment tot el que és el servei públic d'educació, que aquí incloem la pública com la concertada, i aquí tots s'han de posar de la nostra part. Sí. Em sembla un gran repte que tenim en el món educatiu actual, a Barcelona i a tota Catalunya.
I t'agraïm molt, Clara, que ens hagis donat totes aquestes explicacions, en què hem après unes quantes coses. Moltes gràcies. Jo he dit malament, és el Departament d'Ensenyament i és del Consorci de Barcelona. Moltes gràcies, Clara, i encantats d'haver tingut el programa. Bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades
en una
em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut, senyor president. Primer, m'agradaria presentar-te.
L'Obre Cartes. Els divendres a 7:45 de la tarda, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel.
L'Hora del Pati.
Efectivament. Bona nit de nou a l'Hora del Pati. Avui amb aquesta estructura peculiar hem començat el primer bloc amb la intervenció de la Clara Balaguer per situar-nos una mica, però avui el cos de l'entrevista la mirarem des de l'altre punt de vista, no? Des del punt de vista de les famílies.
No sé si et dones compte, però ja l'estructura normal serà la peculiar.
Sí, cada cop. Sí, sí, sí. L'extraordinari es convertirà en ordinari, que és el que fem nosaltres a les nostres col·les.
Sí, sí.
Bueno, bona nit, Anna Oliver.
Bona nit.
Bona nit, Maria Vilaseca.
Bona nit.
Vosaltres sou mares, i veniu aquí en qualitat de mares, i que us heu de sotmetre al procés de la prescripció no fa massa temps. La primera pregunta és una mica com ho veu viure. O sigui, com una cosa agradable o com una mena de travessar la selva?
Bé, en el nostre cas doncs, ho vam viure com un moment important, en el nostre paper de pares, en el que realment doncs, havíem de prendre una sèrie de decisions i necessitàvem elements que ens ajudessin a prendre la decisió correcta, perquè el que no volíem era equivocar-nos. En el nostre cas la vam prendre fa forces anys, després van venir més fills que segueixen a la mateixa escola, i penso que vam prendre una bona decisió. Ara, amb certa tensió, sens dubte, ho vols fer bé, no et vols equivocar.
Maria.
Nosaltres érem molt joves i llavors ens vam escollir l'escola que teníem al barri i no ens vam plantejar masses coses, però a mesura que van creixent els nens i vas veient les carències que tenen, perquè cada nen és diferent i necessita unes coses diferents, vam veure que necessitàvem una altra escola que cobrissi aquelles carències que tenia.
Per tant, has passat pel procés dos vegades.
Dos vegades, exacte.
Sí. I això m'ha semblat interessant, perquè no és el mateix buscar una escola per un nano de P3 que les necessitats no són les mateixes per un nano de tercer d'ESO.
Exacte, és així. Sí, penso que les necessitats canvien i és veritat que tu quan introdueixes un fill a una escola que té 3 anys, doncs primer que ets una mica més inexpert com a pare, que també vas evolucionant en el repte de l'educació i les necessitats d'un nen de P3 o el que busques és canviant, no? I sens dubte, en el meu cas concret, ara tinc nens a totes les etapes educatives, tinc una filla que està fent primer de batxillerat i una nena que està fent P1, I doncs, en el meu cas, el que demano a l'escola per aquesta filla que està fent primer batxillerat i que sembla que vol optar a carreres que tenen una nota de tall molt alta, doncs és diferent al que demano una filla. Demano l'escola, perdó, per una nena que està fent P1 o un nen que està fent P5.
Clar, nosaltres...
Has dit que no demanes el mateix, però en concret, què demanaries?
Doncs mira, ara mateix la meva filla que està fent primer batxillerat, sí, demano, sens dubte, una exigència acadèmica molt alta. És a dir, penso que el que és la formació de la persona, si bé continua, veig que, concretament en el cas de la meva filla, podria, per exemple, permetre's el luxe d'introduir-se en entorns una mica més pagants dels que té a l'actualitat, podria suportar la pressió si realment el benefici acadèmic és alt. Penso en el seu cas concret. Ara, realment, un nen, com tinc d'altres, a P5, a quart de primària o a segon de l'ESO, penso que la incidència del que és l'entorn és molt alta i sí que vull, d'alguna manera, protegir-lo i saber ben bé què és el que se li està dient, sobretot des del punt de vista doncs, de l'autenticitat cristiana, no? De lo que és el bé moral, el bé espiritual, d'aquest acompanyament que busco en l'escola pel que refereix al fer-lo persona, no?
Deduïm que tu t'has buscat, t'has plantejat una educació cristiana des del començament.
Sens dubte, sens dubte.
Nosaltres també vam buscar una educació cristiana, però teníem un fill petit també. Clar, no tenia en aquell moment dificultats, però després sí, vam veure que necessitava, bueno, el segon fill, vam tenir també més, i el segon fill necessitava anar al logopeda, i llavors tenien unes carències d'aquella escola, potser que no eren les adients o que no les podien cobrir. Llavors ens vam decidir també a buscar una altra escola cristiana, també, i buscar que pedagògicament i acadèmicament pogués cobrir.
Això és una dada interessant. No és que estiguéssim parlant d'una escola pública o d'una escola laica, o una escola, diguéssim, dins de cada categoria hi ha naturaleses diferents i una busca l'escola que s'ajusti més, no en un sentit ideològic o abstracte, sinó en el concret, diguéssim, no? Una necessitat concreta.
Sí. Al final, ja hem sortit aquí diversos aspectes que hem de mirar d'una escola. El mirar, ara que hi ha portes obertes o visites personalitzades a les escoles i estem fent un munt tots i li donem molta importància per motius obvis, si hem de parlar primer, doncs, tu has tret el tema de l'atenció a la diversitat, perquè quan tenim un fill de P3 no sabem si acadèmicament serà un nen que vagi sol, que hi ha, o un nen que tindrà certes dificultats des de logopeda o que les matemàtiques. I per mi un aspecte deu ser l'atenció a la diversitat. Esteu d'acord amb...
I tant.
Jo estic totalment d'acord, també.
Sí, sí.
De fet, quan ens vau convidar, o en el meu cas aquest programa, doncs vaig fer una mica memòria, l'exercici de memòria, de dir què és el que vaig valorar en aquell moment, no?, de fa anys, perquè realment els altres hi han entrat per inèrcia. I un dels aspectes era aquest, en quant a l'exigència acadèmica que vols d'una escola, però tenint en compte doncs, l'especificitat de cada fill. Els pares ens creiem que els nostres fills jugaran a la Champions, no?, acadèmica, i així ho desitgem. I si doncs, es dona així, doncs, volem entrenadors que els entrenin per jugar a la Champions. Però si el teu fill ha de jugar doncs, a la segona regional, primer de tot, que pot ser feliç igualment, que no només és feliç si jugues a la Champions, i també vols professionals que l'acompanyin en aquest procés, no?
A mi m'agradaria donar un parell de voltes al concepte aquest que vas repetint de l'exigència acadèmica. Perquè de vegades, clar, l'exigència acadèmica és un terme que, com tots els termes, es pot inflar més o menys, o es pot derivar com un estat d'un altre. Clar, jo també vull una escola exigent acadèmicament, la meva que porto com a director i la dels meus fills, i que en alguns casos coincideixen i d'altres no. La gran qüestió és en què entenem per exigència acadèmica, perquè una exigència acadèmica que consisteix en posar exàmens més difícils, per mi no és exigència acadèmica, és una altra cosa. La clau està en mirar el blanc dels ulls de l'alumne en concret, és a dir, una escola és exigent acadèmicament si comença sent exigent amb els seus propis professors perquè expliquin bé. Perquè expliquin millor, diguem-ne, no? Perquè tots expliquen bé, millor encara. És a dir, que l'atenció sigui cap això. I després, perquè l'exigència sigui real, has d'exigir a cadascú segons el que pot donar. Per tant, si algú simplement el que fa és posar un llistó, té una experiència interessant, una professora que ve... Venia d'una altra, una professora d'anglès, que ens explicava que estava molt sorpresa de les nostres sessions d'avaluació perquè ens preocupàvem pel bé dels alumnes, deia, no? Diu, allà, en l'escola d'anglès de la que jo venia, la gent només parlava de notes i a més deia, ui, aquest ha baixat de notes, això afectarà els nostres resultats, no? I a mi em va explotar el cap, diguéssim, mare de Déu senyor, diguem-ne, no?
Deixa'm ampliar i barallar-me amb tu. Sí, és veritat que hem de buscar una escola que formi bé la voluntat del nano, és a dir, que sigui capaç d'esforçar-se, que sigui capaç de... I hem de buscar una escola que formi bé la raó del nano, que pensi bé.
I s'ha de fer més d'un mode, diguéssim, progressiu. No és igual això a P3, que s'ha de fer també a segona primària o a l'ESO, clarament.
I hem de buscar una escola que, a més d'aquests dos aspectes, formi bé el cor dels nostres alumnes. És a dir, el nano estudiarà més i traurà millor nota si efectivament, si connecta amb el professor, si està content a l'escola i si el professor sap transmetre estima per la seva matèria.
Clar, sí, se sap estimat, sí, sí. I estima, el mode en què un professor estima els seus alumnes no és igual que el que estima, el mode que estima un pare o el mode que un amic estima un amic, però al final la definició que hi ha al rerefons estima és voler el major bé per l'altre. I això clarament s'ha de plantejar, sí, sí. Sense afecte no hi ha acte intel·lectual, eh? Si no tens passió per la matèria, no tens passió per la gent que te l'està proposant, no hi ha res a fer.
Bé, ens hem marxat una mica, el Jordi i jo aquí parlant, i estem parlant d'un concepte ampli que és el projecte educatiu, que és un gran paraigües del que és l'escola com intenta formar, el seu projecte educatiu. O sigui, quan us parlo jo del projecte educatiu, vosaltres com ho concreteu això? Què miro de l'escola del projecte educatiu? A més, hem parlat d'atenció a la diversitat, què més aspectes vull?
A nivell acadèmic, o sigui, al nivell... Doncs nosaltres mirem que, principalment, més que a nivell acadèmic, com deia l'Anna, que no és que arribin a un grau molt alt, sinó que l'escola acompanyi el nen en aquelles carències o en aquelles necessitats, o que el nen sigui...
En aquelles potències.
Exacte, exacte. Clar, si té potències, potenciar-les més. I si té carències, doncs dir-li que no és que té una carència, és que pot cobrir-la i pot tenir una potència molt més alta, no?
Ja, però deixa'm fer l'advocat del diable. Ara,
imagina... Com si el diable necessités advocats.
Sí, gràcies, Jordi, que m'has donat. Imagina't, jo ara sóc director d'escola, com et ven que nosaltres sí que potenciem les carències? Com ho saps, això? Bueno, una vegada estàs dins de l'escola, sí que s'ho sap, però quan has de buscar escola, com pots calibrar si aquesta escola fomenta les potències o no?
Perdona, doncs jo crec que amb el professorat, o sigui, tenir diversos professors que estiguin preparats, tenir logopedes que puguin cobrir les carències dels nens que necessiten, perquè altres escoles no tenen aquest tipus de professorat i et deriven a altres centres. Clar, llavors, si ja has de buscar una escola que cobreixi el nivell acadèmic, un altre centre que cobreixi les carències que té acadèmicament i un altre centre, o sigui, diversos centres, la logística familiar és molt difícil.
És de centre, clarament.
Exacte.
Sí, sí.
Llavors, si busques un que et cobreix totes les necessitats, els pares descansen. I saps que n'hi ha tots en una, tant el logo com el professorat, no?
I, de fet, ja sé que no hauria de fer-ho, però de contestar la pregunta que li has fet amb ella, però al final aquesta mena de coses s'ha de saber al parc, s'ha de saber a la peixateria, s'ha de saber, no? És a dir, preguntar a altres persones que estan allà.
També.
Perquè
sí,
és veritat que els equips directius o els venedors de col·le podem parlar molt, diguem-ne, però després la veritat és l'efecte real a les persones.
I al final el millor prescriptor, penso jo, per una escola són les famílies, no? Les pròpies famílies, si estan satisfetes o no.
Sí, el boca a boca.
Nosaltres, quan vam buscar escola, teníem clar que havíem de fer renúncies a la proximitat, ja ho intuíem, que havíem de fer a la proximitat de casa, havíem d'agafar el cotxe cada dia, i també destinar una partida important de diners de l'economia familiar a l'escola. Penso que potser a la meva generació, doncs no era així, o els nostres pares es podien permetre el luxe de portar-nos a l'escola de prop de casa, doncs perquè era un entorn que més o menys controlaven. Però avui en dia, tal com està doncs, organitzada...
Com està tot.
Sí, tot, no? No cal ser catastrofista, però sí que és una realitat. Doncs hi ha renúncies que hem de fer les famílies, incomoditats que hem de patir.
Aquí surt un altre aspecte, que és la logística. Uh-huh. O sigui, al final, la decisió de l'escola, perquè et pot agradar un munt una escola, però si està a 150 quilòmetres de casa, potser no és viable anar-hi. Per tant, logística familiar és un dels aspectes dintre d'aquest check de quina escola avui segur que hi surt de les famílies.
Sí, però jo crec que has de mirar què pesa més, si l'educació al teu fill o agafar el cotxe i anar-te'n o l'autobús o l'autocar, o sigui, fer un gran esforç, el que deia l'Anna. Has de renunciar a alguna cosa. Llavors, potser has de renunciar a la comoditat si veus que acadèmicament el teu fill estarà molt més agraït aquí o l'acompanyaran millor o... o es formarà com millor com persona.
150 quilòmetres no, però 80 les veo. Eh?
És una cursa de fons, això de l'educació, o sigui, i al final has de mirar-ho en perspectiva. No?
La meva filla ve a la meva escola i està a 80 quilòmetres de casa. Sí. Cada dia fem 80
una vegada més, no ens enganyem, Llori, tu ets un cas especial.
Sí.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
L'hora del pati.
L'hora del pati, de nou, avui amb l'Anna Oliver i la Maria Vilaseca, que gràcies per sotmetre-us a aquesta experiència. Que tenia
ser
entrevistades pel Raül és una experiència molt dolorosa, jo ho entenc.
Sí, sí, perquè tu avui no estàs parlant res. Pràcticament has agafat el micro,
Bé, hem parlat de... Ens hem posat que la cabra tira el monte i sigui com més elevat, diguéssim, no? Però els criteris pedagògics profuns no són els únics que valorem, diguéssim. Hi ha altres coses que, sense ser primaris, però que també es tenen en compte, no? Jo he fixat en d'altres coses.
Bé, jo, per exemple, trobo important que les famílies que hi ha a l'escola s'assemblin a la nostra, d'alguna manera. També, doncs, que siguin competents en tot el que fan i en tot el que promouen. Per exemple, si ofereixen, doncs, extraescolars, doncs, siguin competents en oferir-la i ho facin bé.
Això és a l'escola,
diguem. A l'escola.
Que no facin unes escolars deplorables, diguéssim.
Sí, perquè d'extraescolars n'hi ha de molt...
Que no siguin conseqüents amb tot el projecte, no? Amb tot el to.
Una mica. És una de les coses que valoro.
Jo volia preguntar-vos, sou mares, no ens enganyem, les mares mireu, per exemple, el menjador. Sí, què dinen les escoles? Com pots mirar el menjador de l'escola? Què demanes del menjador de l'escola?
Bueno, tampoc soc... Jo, personalment, no soc molt maniàtica, perquè com no soc bona cuinera, també qualsevol cosa, a vegades, dius, millor que el que té a casa, no? Però que tingui un menú una mica variable. O sigui, és veritat que han de prendre verdures, peix, fruita... Que és
el... A l'escola, per no haver-les de fer a la casa.
No, a casa prenen, però és veritat que, bueno, l'han de prendre, no? Llavors mires una mica... Tampoc fer cas molt als nens, perquè a vegades no són molt objectius, no? Perquè als meus no els agrada molt menjar i tampoc cal mirar-lo, no? Però que sigui una mica variat.
I que ofereixin el millor dietes per nens que tenen alguna especificitat mèdica, doncs que sigui cuina pròpia, també. Penso que és un valor afegit que pot oferir l'escola.
Potser aquí ara em matareu, però també un projecte pedagògic propi dins del menjador, si d'alguna manera... O sigui, jo penso que se'ls ha d'ensenyar a dinar bé a casa, però a l'escola pot recolzar. O sigui, a vegades ja pot recolzar o pot no recolzar aquest aspecte.
Sí, sí. Bueno, mira, és veritat que hi ha moltes coses que s'han d'educar a casa, però els àpats en concret, hi ha 177 dies de l'any que dinen al col·le, que són molts dies de l'any, no? I per tant ha de tenir una preocupació notable. També és veritat que no és fàcil aconseguir un projecte educatiu al menjador, perquè és un tipus de feina que és difícil trobar gent, diguéssim. És difícil professionalitzar el monitor de menjador, no? per molts aspectes. És un dels problemes que es troben a les escoles, que la rotació és molt ràpida, és molt, molt gran, i s'ha de buscar també introduir alguns professors que dediquen algunes de les seves hores al menjador, que d'alguna manera acompanyin els monitors que van passant.
Aquesta tasca,
però sí. Però és un sí, en plan, sí, dis el que quieras, però no estic d'acord.
No, estic d'acord. Estic sorprès que hagis entrat a
aquest nivell... En un detall
del menjador, tu, que estàs allà a les alçades, dedicat als grans conceptes, línies del projecte
veieu
educatiu.
Veieu com és dolorós ser entrevistat pel Raül? Ja
no, sí, estic sorprès, o sigui, que hagis arribat a aquest... Però un altre tema així que es mira molt... Jo tinc la teoria que les instal·lacions... Quan la família ve per primera vegada per un nano d'infantil, es mira moltíssim les instal·lacions. Quan una família ve a matricular-se a un nano batxillerat, diu, no fa falta que m'ensenyin les aules, ja explica'm què fareu, però jo... Estàs d'acord o no? Quin pes té les instal·lacions?
Sí, bueno... És
un... Refereix instal·lacions no només als patis, sinó a tot el material, no?
Sí, instal·lacions...
Inclús les aules.
Bueno, jo crec que està en línia una mica amb la pròpia evolució del nen. Clar, quan és petit, el teu fill, bàsicament, el que fa és jugar, no? O tens la sensació de que necessita un espai que sigui propi per divertir-se, i després ja el que té més pes per tu és el coneixement que assolirà o... bueno, el que, qui serà la persona gairebé que li donarà aquesta informació. Sí, jo penso que és veritat que als pares ens agrada doncs, les coses boniques. Si et fan un regal, t'agrada que estigui ben embolicat, per molt que el regal sigui el mateix, no? Millor en un bon embolcall que no en, embolicat en paper de diari, per dir alguna cosa. Doncs penso que sí, que sens dubte influeix en uns pares en les primeres visites que les instal·lacions siguin boniques.
Que entri pels ulls.
Sí, és cert.
Jo crec que hi ha gent de tot. Hi ha gent que sí que mira les instal·lacions, hi ha gent que no, que només mira el nivell acadèmic. Nosaltres, les instal·lacions no va ser el principal motiu pel canvi d'escola, no? I llavors jo crec que, bueno, és veritat que el batxillerat no necessites tantes instal·lacions perquè ja està acabant i és millor preparar per l'ESPAU i per la universitat. I quan són petits, és veritat que corren més, però bueno, totes les escoles solen tenir un pati, o sigui, un mínim d'instal·lacions, no? Llavors jo crec que si és una escola està preparada per tenir el número d'alumnes que pot assumir, no? Llavors, mira, depèn de la família.
Jo vaig introduir un altre tema, Jordi, perquè et posis nerviós definitivament.
Sí. Ai, ai, ai.
Esteu, o sigui, quan havíeu de fer la famosa preinscripció, sabíeu com funcionava això? O sigui, des de fora, diguem-ne, les famílies, quan estàs al món educatiu, doncs és tècnic i més o menys ho coneixes, però són capaços d'explicar-vos bé com funciona el tema de punts, preinscripció, matrícula, o et veies perduda, ni t'havies de fiar?
Mira, nosaltres ni idea. Al col·le, l'escola ens deia heu d'omplir aquests papers, els omplíem, heu d'enviar això, els enviàvem. Però, sincerament, no sé. Ara els números m'han enviat, bueno, unes amigues uns missatges dient sí, ens han donat un número, ens donaran un número i hi haurà un sorteig i segons aquest número, no?, comença la criba. No tinc ni idea. Llavors, és un món que desconeixem bastant. No,
l'únic que volem és que entrin els nostres sí. fills a l'escola escollida.
Exacte. Sí. Hi ha plaça o no hi ha plaça,
sí,
no?
Sí, al final la pregunta es simplifica així. Exacte. Sí, jo també ho desconeixia i la veritat és que penso que bueno, doncs no som professionals d'això, no?
I penseu que des de les escoles hem de fer un esforç. Potser això ha canviat, perquè fa uns anys hi havia més demanda que oferta. I ara això ha canviat, i sobretot a nivells petits, a moltes escoles hi ha plaça. Per tant, diguem, el tema de PUS no té una importància més petita. Però penseu que això s'ha d'explicar bé? Hi ha famílies que els interessa una explicació profunda d'aquest tema?
El que és el procediment tècnic de sí. la matriculació. Bé, jo penso que al final el que compta és si entres o no. No sé fins a quin punt. Bueno, s'ha d'explicar per fer-ho bé, per fer correctament la matrícula, però ja està, no?
Amb això sí. també és una mica el que parlàvem amb la Clara Balaguer, que també depèn molt per zones i per fills, i si no, no a tot arreu hi ha els mateixos nivells de demanda i la mateixa competència, no? Per exemple, sempre s'ha parlat de la picaresca, famílies que s'empadronen, que és dels avis per aconseguir uh-huh. escoles, que nosaltres en els ambients que ens trobem, jo almenys no m'he trobat aquesta.
Sí, això fa molt temps que jo penso que això ara mateix ja no es dona tant. Va haver uns anys que es donava molt, però això ha baixat molt, diguem-ne, aquesta picaresca, gràcies a la llei de l'oferta de demanda. Molt bé. I després feu... què preferiu? Unes portes obertes, una entrevista personal?
Mira, en el meu cas, preferim una entrevista personal. Perquè llavors, bueno, estàs tu amb l'escola, no? Que si és jornada de portes obertes en general, si en el fons als pares també ens agrada sentir-nos especials, no? I ens agrada que l'escola... els agradi que nosaltres també portem els nens, no? I llavors una jornada de portes obertes, doncs ets un mes, no? Mm. Llavors...
M'agrada molt això, com ho has dit, que ens agrada que a l'escola li agradi que portin els nens. Clar. Això m'ha agradat, clar. La formulació.
Que sigui una mica recíproc, no? Aquesta relació.
Jo penso que quan més eines tinguis per poder avaluar, millor. Ara, sens dubte, si m'he de cantar per una, doncs l'entrevista personal. Però penso que també és molt significatiu anar un dia de portes obertes i veure el tipus de família, la tipologia de família, com es relacionen els que diuen ser mestres amb les famílies.
I l'entrevista personal inclou la volta per l'escola?
Sí, sí. Sí, sí. Llavors, és el que diu l'Anna. Veus com actuen els nens, els profes com ensenyen, és una mica el tipus de famílies també.
Sí, perquè per molt bé que ho fessis és impossible dissimular.
No, clar. Sí.
Bueno, i sempre és arriscar, al final, sempre quan prens una decisió arrisques i el que penso que és important és tenir la capacitat per reaccionar, com potser va fer la Maria pel que explica, si realment veus que t'has equivocat. Has d'acceptar-ho, depèn de com, no? De dir, doncs no ho hem fet bé i rectifiquem.
Home, a nosaltres ens va anar molt bé, la veritat, perquè vam veure quina, o sigui, què volíem nosaltres, no? Si no havíem experimentat potser un error, no? Llavors no sabíem què és el que volíem realment, no? Llavors ens va anar bé, la veritat.
Tenir element comparatiu sempre ajuda.
Clar. Sí, i tant. Sí. I tant.
Tu has dit abans... i la setmana passada va sortir en tema de màrqueting que els principals prescriptors són a les famílies que està dins. O sigui, la setmana passada sortia, més o menys un 80% de les famílies que es matriculen en una escola venen perquè hi ha algú que s'ha parlat de dins de l'escola. O sigui, que al final, com a famílies, estàs d'acord, intenteu conèixer les famílies que hi ha dins, que algú es parli de què passa allà dins de l'escola?
Nosaltres, personalment, sí. La veritat és que ho trobo imprescindible, perquè, en el fons, és la pràctica, no? El dia a dia, el que la gent viu i com ho viu ell i els nens, no? Llavors, una experiència molt positiva dona un reforç positiu, no?, del col·le, d'aquella escola. Si hi ha gent que diu, mira, jo no el portaria perquè té unes dificultats o carències, ja no t'ho planteges.
Sí, jo també opino el mateix.
Se'ns ha fet molt, molt curta avui la conversa. Hem acabat el tercer bloc ja del programa. Moltes gràcies a les dues, a la Noemí i a la Maria Vidalaseca per sotmetre-us a la tertúlia d'avui. I nosaltres continuem avui, al quart bloc, amb una de les recomanacions del Rafa Sanahuja.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
I arribem al quart bloc del programa. Avui, de nou, amb el Rafa Sanahuja i la seva secció que ens porta al Remember One.
Hola, hola, Raül, Jordi, bona nit.
Bona nit.
Bona nit, bona nit. Doncs avui, en la nostra secció de l'Hora del Pati, aneu recollint la part final, he pensat en parlar-vos també de quelcom concret. L'educació, la formació de les persones, té molt a veure amb la família, té molt a veure amb la tasca dels professors, de les persones que ens envolten. Però, resulta que des de fa uns quants anys hi ha una parella a casa nostra, en moltes d'elles, per qual també rebrem inputs que ens poden marcar d'alguna manera, almenys culturalment. Sí, estem parlant de la televisió. Avui en dia tot ha canviat molt, som a l'era digital, en l'era de la informació, en l'era en què la televisió és a la carta, però quan Servidor era petit fa uns quants anys, ja fa uns quants anys d'això, que el temps passa inexorablement, hi havia, atenció, dos canals de televisió. Sí, només dos, per a les noves generacions, no flipeu, només dos. Vale? Escolta, els programes que feien eren els que veiem i no hi havia més tutia.
I per la nit paraven i per la tarda paraven.
Exactament, la carta d'ajustes. Però... Sí. Eren temps més innocents, més senzills, amb un ritme molt més pausat i que jo personalment, con tota la generació dels 70, dels meravellosos 80 i dels 90, gaudien molt. Jo no sé si els programes infantils d'aquells anys ens educaven molt o poc, en realitat allò era entreteniment més que res, però escolta, apareixia Supercoco i ens parlava de lluny i de prop i mira, ja semblava que alguna cosa ens aportaven. Pot ser més valors familiars.
El Raül encara el cita molt com a font educativa.
Sí. És un referent.
Bueno, perquè el Jordi es va perdre el programa que parlàvem de vertical horitzontal, però això és una broma interna que ja explicaré un altre dia.
Quan vulgueu, els oients gaudiran molt. Pot ser més valors familiars, us deien, més concòrdia, una mica més de civisme i punt ens aportaven aquests programes. Llavors, avui, en aquesta petita secció en la qual hi cap tot, vull posar-me una mica nostàlgic, m'ho permeteu, i parlar sobre aquells programes de televisió infantils, aquells que, com us deia, han marcat a tota una o vàries generacions. Aquells programes que els nostres pares ens deixaven veure abans que arribés l'hora de dormir. Per exemple, a veure si us sona aquesta meravellosa sintonia. Atenció, perquè estan ballant a l'estudi, eh?
Que s'escapó.
Us confesso que per a mi aquest programa em va agafar no nat, eh? Soc una mica més jove que vosaltres, crec, i el van deixar...
Sí. Jo no el vaig veure mai, només amb la sintonia.
Sí. La sintonia és famosíssima. El van deixar d'emetre just un any abans de que jo naixés. Sí, sí, un globo...
1940?
Al 1979, era un globo, dos globos, tres globos. Va ser un programa infantil i juvenil, estrenat per Televisió Espanyola al 74, i va romandre en antena fins al 79, com dèiem. El programa estava presentat per Maria Luisa Seco, no sé si us sona el nom, i Manolo Portillo, també intervenien el marionetista Alejandro Milá i la poeta, atenció, Gloria Fuertes. El gato esperó un rato. És pa los niños, eh? La imitació de Martes i 13 que jo repeteixo aquí en antena i en viu en directe. Es tractava d'un contenidor televisiu que incloïa programes educatius, sèries, dibuixos animats, concursos, etc.
Hi havia un noticiari, jo això ho recordo.
Sí.
Que feia un noticiari per nens.
Perquè, atenció, el títol del programa no és aleatori. Un globo era una part del programa per a més petits, que incloïa l'arbre de sèsamo, dos globus per als mitjans i tres globus ja per als gairebé adolescents en programes com La Setmana. Però anem pel següent, a veure què tal us sona. Amb aquesta no balleu, no balleu amb aquesta.
No, és que aquesta no m'has agafat, eh?
La Cometa Blanca.
Ai, sí.
Atenció, La Cometa Blanca, destinat a nens d'entre 3 i 7 anys. Tal vegada us va agafar una mica desubicats. Amb un presentador diferent cada setmana, es tractava d'una successió d'esquetxos, actuacions musicals, i la cantautora Rosa León. Rosa León, que tothom recordem, mítica, i també apareixien bandes infantils com Nins Regaliz o Parxís. Crec que Parxís també ens va marcar molt a la generació anterior a la meva. I espais de contingut clarament pedagògic amb presència destacada de la literatura infantil a través també de Gloria Fuertes, que va fer l'agost d'aquests programes infantils d'aquella època.
La televisió passava i la Gloria Fuertes romania.
Romania, Gloria Fuertes, tot un mite que recordem des d'aquest programa. Però vinga, Más Madera. Sona tot una mica igual, no?
A més, no poses les tornades, poses des de començament de la cançó i es fa molt difícil, això.
No, és que aquesta...
És que és un programa de nivell. Sí,
però atenció, aquesta és la tornada, perquè el programa es deia Sabadabadà. Ah. És el que es tanca.
Aquest a mi ja em va agafar grande. Ja.
Sí, del 81 al 84, els dissabtes, de 12 a 2, la presentació corresponia a Mayra Gómez-Quem, i hasta aquí puedo leer, i Rosa María Otero, una professional de la ràdio, i Carmen Lázaro, que s'encarregava de presentar una secció dedicada al món de les plantes, apassionant món de les plantes. No sé si sou molt de plantes vosaltres o... No.
Ben plantats, només ben plantats.
Vale. Vale. Però atenció, col·laborava en l'espai, aquest us sonarà molt, Torre Bruno.
Sí, tant.
Torre Bruno, que s'encarregava dels jocs i els concursos, a més d'aportar la seva música als programes especialment populars. Va fer el tema aquest.
Tigres, leones, todos quieren ser los campeones.
Raúl s'arranca a cantar, sense cap element complexe.
Jo estic mesclant-me entre la nostàlgia i amb el rotllo, no sé exactament quin dels dos sentiments que...
Bé, una mica és això, perquè eren atretents. Si veus les imatges, sí que sé que era una mica sinistre. Torre Bruno, amb allò, amb els nens allà i tal.
Que anava però... sempre vestit de presentador de circ, no?
Exactament, així, sí, sí.
Com de majoret. Tio.
Tenia aquesta sensació. I vinga, un altre programa que va gaudir el seu moment de gran èxit, molt, molt èxit, pot ser dels més recordats, crec que a Raúl li agrada especialment, va per ell, la sintonia us posarà boixos, ja veureu.
Ah, aquesta sí, aquesta sí. Sí, sí, és la bola de cristal.
Molt bé, Raúl.
Abans criticava...
Tres puntos.
Tu tens un punt de model, no? Sí que el tens, eh? L'Alaska...
Sí, aquí, Kiko Veneno...
Vaquerizo... És tu, això?
Sí.
Molt bé. A l'hora del pati, Alaska i Mario Vaquerizo, eh? No mai us ho haguéssim imaginat. Doncs La Bola de Cristal va ser un programa de televisió espanyola emès als anys 80. Cal destacar el contingut, que el reconeixement que va fer diferents sectors de la societat cap a aquest programa que sortia de la norma. Realment era un programa innovador que marcava... el que feia era tractar els nens com si fossin adults.
I, de fet, això... jo tinc una cosa per dir, això.
Ah, vinga.
No, endavant. És veritat que va tenir molt d'èxit, va tenir premis, perquè era sintonitzat perfectament amb l'esperit del que se va dir, s'anomenava La Movida, diguéssim.
Sí, exactament.
Però jo crec que era un programa que els adults disfrutaven. No tinc tan clar que els nens disfrutessin.
Jo he de dir que aquest programa...
Ja a mi m'agafa de traspàs, eh? Jo ja una mica més gran, diguéssim, no? Sí. Però la sensació és que estaven encantats de fer una cosa moderna, diguéssim, no?
Sí, sí, sí.
De fer, no? De llançar-se cap al futur, però no està tan clar que els nens seguissin el ritme.
Això estic totalment d'acord, perquè s'ha convertit en un programa icònic, però que ningú te sap explicar cap programa concret. O sigui, hi ha conceptes, la brujeria...
Exactament.
Però ningú diu, bueno, quan vas veure el programa, ningú sap això.
Sí. La bola de cristal va ser una bogeria, com esteu dient. Era com una mena de cosa molt rara en la qual cabia tot. Noms que us sonaran d'aquest programa que direu... I aquests feien un programa infantil. Sí, sí, doncs, sí. Per exemple, Loquillo, sortia, Kiko Veneno, Santiago Auserón...
Pablo Carbonell.
Pablo Carbonell, exactament, el de los toreros muertos y mi agüita amarilla.
Sí, 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 sí.
Los electroduendes, com deia vosaltres, la bruja avería, per exemple. Vale, dins del programa també se metia en sèries de l'època com La pandilla embrujada o Los Monster, que realment és que allò era com el que deia, una bogeria. Llavors, utilitzaven la música... Ah, una confessió que us vull fer. Jo, durant molts anys, quan em trucaven de casa, el primer mòbil que vaig tenir sonava la sintonia de Los Monsters. No, no dic res, però...
Los Monsters tindria una secció per ell mateixa.
Sí, sí. I tant, i tant. Una sèrie molt curiosa. I vinga, ràpidament, que hi ha un parell de programes que no podem deixar de comentar. Així sonava un altre d'ells. Molt ràpidament, una esmena per a Cajón Desastre, que va agafar, diguem-ne, el testimoni de la bola de cristal, i només esmentar que aquí, dintre de Cajón Desastre, us sona Cajón Desastre?
No. Sí, sí.
A tu sí, sí, a Raül no. Però bé, també va tenir molta fama.
Sí, Raül estava estudiant sempre.
Sí.
Quan... Sí. Ah, i estàvem veient la tele.
Exacte.
Tu vas acabar fent història. Sí.
Cadascú. No,
jo vaig estudiar i vaig això perquè sí, quan mirava pel·lis, la meva mare deia, què estàs fent? Mira la tele. No, no, estic fent deures. Sí,
és quadra en quadra.
En aquest programa emetien la sèrie Alf, per exemple, l'extraterrestre amant dels gats, Alf.
Una altra secció per Alf, Això sí que jo ho veia i era un fanàtic d'aquesta sèrie.
Jo també. Alf era fantàstic i el doblador d'Alf era fantàstic també. I sortien a Cajón Desastre Faemino i Cansado, que després han fet una carrera que no és gens infantil, tampoc.
Sí.
I bé, ja estem arribant al final, tranquils. I bé, jo sé que esteu esperant una sintonia en concret. Esteu pensant, ha d'aparèixer, ha d'aparèixer. I tant, aquí la teniu.
Aquesta no la cantaré, que és massa alta.
Sí. Na, na, na. Barrio Sésamo, Barrio Sésamo. Va ser una sèrie de programes infantils emesos per la primera cadena de televisió espanyola entre el 79 i el 2000. Molt, molt, un programa que va durar molts anys. Tots van tenir el mateix esquema de teatre teleinfantil amb actors acompanyats de guinyols. Barrio Sésamo incloïa els sketches del programa en què s'havia basat, que era Sesame Street, del creador nord-americà de titelles, Jim Henson, en el qual diversos personatges de guinyol acabarien per convertir-se en autèntiques estrelles del món de l'espectacle, que encara avui en dia esmentem moltes vegades.
I realment l'impacte educatiu d'aquest programa, aquest sí que era enorme, diguéssim, no? amb un estil simpàtic, delante, detrás, arriba, abajo.
Sí, sí, correcte, sí, sí. Noms infinits, la llista és interminable. La gallina caponata, Coco, Tricky, el monstro de les galletes.
Que a mi em posava dels nervis perquè les destruïa l'estrella.
Sí.
Que els hi costava fer un forat en el d'allò i que se l'haguessin passat.
Des d'aquí reivindiquem que les titelles tinguin forats. Però,
sí, exacte.
Però em passin les galetes.
I qui netejava aquestes galetes? Quin les netejava?
Això només podies pensar-ho.
Això en el making-off. En el making-off, vale? I tenim a Epi i Blas. Epi i Blas, que també van ser...
Hola, soy Epi.
Hola, Blas. Mira, podem fer-ho aquí en directe. Que meravella, eh? La ràdio improvisada. Màgica. I després hi ha els mítics Spinete i Don Pimpon. No farem els acudits que sempre s'ha fet, però perquè anava sempre despullat i es posava el pijama per dormir, no ho sabem, és un misteri. I després acompanyats també pels que vivien al barri, que ja eren personetes normals, Matilde, Julián, el quiosquer, Antonio, Ruth, Roberto, Susana. I atenció amb personatges amb cançons mítiques, con Chema, el panadero.
Panadero soy porque sé hacer pan. Y otros con placer se lo comerán. Siempre se empieza echando al agua sal, porque sin ella el pan soso estará.
Ens quedem sense temps, Jordi. Per què no fas la sortida cantant els Mundos de Yupi?
Que no... Tinc una sortida fantàstica, si em permeteu. Aquesta és sorpresa, sorpresa. Amics, programes d'altres temps entranyables que estimulaven la nostra imaginació, ens regalaven bones estones i servien de vegades segons com per relaxar-nos una mica. I crec que és bon moment, amics i amigues, oients, aquí a l'hora del Pati a Ràdio Estel, perquè soni això, que ja comença a fer-se una mica tard.
I arriba, doncs, el moment no només del comiat, sinó d'anar-nos a anar a dormir. Moltes gràcies, Rafa, per aquesta secció.
Gràcies a vosaltres.
I jo tinc un disco recomendado que ja t'explicaré. Acabem a l'hora del pati, com sempre, l'equip habitual. El Jordi Carretero al control de so, la Tatiana Cove i la Meritxell Sales a la producció, a la direcció i a la presentació, Raül Adames i Jordi Cabanes. Ens acomiadem fins dimecres vinent, si Déu vol. I arriba, novament, el moment del comiat de l'hora del pati. És aquest moment que sona el timbre i hem de tornar a classe. Us esperem, si Déu vol, dimecres vinent a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Estel. I us esperem tot l'equip de l'hora del pati, el Jordi Carretero al control de so, la Tatiana Cova i la Meritxales, que ha tornat de París per fi a la producció, i el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció i la presentació. Molt bona nit.